Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que estem a l'estiu i a la calor i el cos ens demana aliments frescos i que ens hidratin en el nostre organisme? Clar. I durant els últims temps podem veure com hi ha una certa confusió entre gelats, sorbets i granissats. Sobretot entre sorbet i granissat, ja que alguns aparells, sovint robots de cuina que trituren, diuen que poden fer sorbets, tot i que tècnicament és força dubtós. Deixeu-me que m'expliqui. Un sorbet és una preparació feta amb aigua o suc de fruita, sucre i algun condiment, que pot ser un fruit, herbes aromàtiques, espècies. Un granissat és, a primer cop de vista, el mateix. Però a on rau la diferència? Doncs la diferència està en què, en el moment de gelar les dues preparacions, el sorbet s'ha de posar a dins una geladora que refreda al mateix temps que aquesta preparació, quan va arribant al voltant dels 12 graus sota zero, hi ha aquest moviment que fa que la textura sigui molt cremosa perquè s'incorpora aire. Mentre que el granissat, si us hi fixeu, roda molt a poc o el podem posar directament al congelador i llavors ratllar-lo. Granissa. El granissat és, com diem, un granissat. En canvi, el sorbet, incorporem aquest aire, que el sorbet sempre es serveix sòlid, que pesa molt poc i que és lleuger. Per això és més complicat fer sorbet a casa, perquè si no tenim una bona geladora, no podem fer un bon sorbet. En canvi, granissat sí. Podem fer gelar la preparació en un aparell que fa moviments molt més lents i que fa uns cristalls molt més grossos. La textura és tal i com diu el seu nom, com hem dit, granissada, fins i tot semilíquida per poder prendre a xarrupades o en palla. Podeu fer un granissat molt fàcil, posant a glaçar uns sucs de fruites, afegint-hi unes fulles de menta fresca picada i una petita quantitat d'alcohol, com a molt, un 5%, que us ajudarà a que la preparació no es glaci totalment. Llavors, amb una forquilla, ho rasqueu sense problemes. Obtindreu un granissat fantàstic. I si voleu fer-lo sense alcohol, haureu d'anar remenant perquè no quedi un bloc de gel. Perquè si no, sabeu què tindreu? Un polo. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom. La
vida és... Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Si la visc al teu costat, no hi ha res... Ui, que avui tenim molta feina. El pica-pica, com sempre, ja ho sabem. I de segon plat, avui hem anat a Can Roca, a casa de la Montse i del Jefe, els pares del germà Roca. Però què hem anat a fer? A parlar amb l'Isaac Pedrós. Ja ho veureu. Parlem amb ell i de la gastronomia accessible. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, el nostre cuiner nòmada de la Fonda de Catalunya Ràdio. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Avui estic amb un amic meu, mariner, que abans era pescador i altres coses, i m'ha trucat perquè anem a fer un bon suquet.
Però escolta'm, me dius que amb un bon amic, que és mariner, que era mariner, que era pescador, que no sé què, però no m'has dit on estàs avui.
Arenys de Mar.
Ai, el poble de Cinera, no?
Bueno, si et vols posar literari, trigaré molta estona, però sí. Anem a veure aquí mariners i pescadors.
Escolta'm, i aquest amic teu que és pescador però que era no sé què, que no sé quantos, què cuinareu?
Doncs m'ha aconseguit una caixa de popets, així que farem ranxo mariner amb popets i mongeta blanca.
Espera't, i em dius que començarem per pelar cebes.
Vaja, quina novetat. Doncs sí, un bon sofregit, com sempre, ceba ràpida. Això és molt poc mariner, per cert, el sofregit. Els mariners i els pescadors no tenen temps de fer sofregits. Això és cosa de cuiners i de restaurants.
Escolta'm, i la ceba? A veure, aquí per aquesta caixa que tens, quan n'hi tens aquí de popets? A veure.
Doncs una caixa de 2 quilos.
I de ceba, quan te n'hi posarem?
Anava a dir 2 quilos, però seria massa, no? Però 4 cebes ben bones.
Quatre cebes, clar, però això... L'altre dia una meva amiga va posar una ceba petita, una de mitjana i un de gran. I va posar, escolta'm, el cuiners i cuineres, quan dieu un parell de cebes, a qui no us referiu? No? Aquí també, no quatre cebes, però quatre cebes de 100 grams, de 25, no? Quatre cebes de platillo o quatre cebes aquelles de figueres grosses?
Ai, no, jo faig servir només xalotes, només em faltaria.
No em seràs pijo, només faig servir xalotes, eh?
Com vols que guanyi diners gastant xalotes només? No, home, no. Ceba grossa, d'aquesta que sua ben ràpid i que dona bon color, i si vols fer coses més finetes, ceba de figueres.
Escolta'm, molt bé, la ceba la tenim allà que es va fent. Vinga, pim-pam, pim-pam, pim-pam. El popet, de quina mida són, més o menys?
No són gaire grossos, no arriben al pam. Si els estires les potes, potser. Però, bueno, i els farem una mica la brutesca, que en diuen els mariners. Així, top adentro, que amb la seva pròpia melsa, tot el que tenen dins del cap i tal, netegem una miqueta, perquè si no, de vegades tenen sorra. I sobretot les potes, que a les ventoses se'ls hi queda alguna coseta i fa després els dentistes van contents. Ho posarem tot directament. La ceba no la deixem així molta estona. Ja saps que jo faig allò del bicarbonat i ho tenim pim-pam en 10 minuts. I, hosti, queda ràpid, ràpid i bo, bo. Tirem els popets, que agafin bé de color, un bon xurrasso de rom.
Xurrasso? Escolti, el senyor... La senyor sí, sí. Que xurrasso no es pot dir. Ja, a veure...
Pompeu Fabra està donant cops de colze de la tomba. Un bon rajolí... Rajolí, no, un rajolinasso de rom, i ho flambegem.
Escolta'm, però tu que tens accions amb el rom o què? Perquè ara aquí podries dir, no sé, un raig de vi blanc de l'Ella, no? Escolta'm, també hi anirien bé, no? Si estem arenys.
A mi m'agrada més el rom, primer perquè és molt mariner i segon que em flambeja molt bé i té un sucre que li va estupendament a aquest plat. Després li posarem una punteta d'absenta, que això sí que fa mariner, mariner.
Mira, un dia d'aquests et portaré a Tortosa que em fan d'absenta.
No la coneixia, veus?
Doncs va, escolta'm, i temps de cocció m'has dit més o menys?
Això ho tenim en 10 minuts, res, pim-pam. O els coem molt poc o els coem molt. Això com tots els cefalòpodos, la família aquesta que tenen tentacles.
Escolta'm, per xucar-hi pa, no, aquí, una mica de pa d'aquest bo...
No cal, perquè li posarem unes mongetetes blanques que ja portaven bullides, es podeu comprar al mercat, que segur que tenen de diversos tipus i de diverses qualitats, sempre la millor. Li tirem, ho saltem molt ràpid, no ho barregeu amb la cullera, que es trenca tot i queda una pastarada.
Víctor Torres, la cocina nòmada, la cuina nòmada i rústica de Catalunya Ràdio. Gràcies, Víctor!
Bon vent!
I Barca Nova!
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones.
Què tal, com va tot?
Molt, molt i molt bé.
Mira, anem fent el pica-pica i ara tenim ganes de tastar alguna coseta que ens portis. Això sí, amb història, amb tradició i amb noms i cognoms. Cap on anem avui?
Doncs mira, avui et porto bombolles.
Bombolles, molt bé.
Et porto bombolles i et porto... una família amb molta tradició i una persona a qui realment respecto moltíssim, que és Anton Mata, tant el pare com el fill, de Recaredo.
Home, Recaredo. Escolta'm, clar, ara no t'ho voldria dir així, però jo sempre dic que està en el top 5.
Està en el top 5, amb totes les classificacions, sempre que es parla de bombolles, parlar de Recaredo, es parla de qualitat. I avui t'he volgut portar un dels seus projectes més ambiciosos, que va ser, de fet, el primer... vi escumós amb llarga criança. Ni més ni menys que un vi escumós que es diu Turó de Mota, 100% de la varietat Xarel·lo, i va ser el primer vi escumós de finca, d'una sola finca, de la història del Penedès.
Explica això de la finca, perquè, clar, un vi de finca escumós. Què vol dir un vi de finca?
Mira, és una parcel·la, una única parcel·la, que no està ni molt menys ballada ni res de tot això, però d'aquella zona, únicament d'aquelles vinyes, es recull un xarel·lo molt particular i s'envelleix ni més ni menys que 100 mesos abans de sortir al mercat.
100 mesos?
100 mesos.
Això són 100 dividit per 12...
8 anys.
8 anys. Déu-n'hi-do, no? Mm. És un... I una altra cosa, és cava, és un escumós... És
un corpinat ara mateix.
Corpinat.
És de com saps, va haver-hi aquests canvis de diferents ubicacions, però jo vull parlar pròpiament, ja no és una ampolla, que tu quan la veus és un Recaredo, és de la marca, independentment de si sigui de la Deo Cava, de Corpinat o de Clàssic Penedès. Turó d'en Mota és la seva icona, és un dels vins més exclusius escumosos que avui en dia es fan aquí a casa nostra, però jo crec que es mereix sobretot per la seva tradició, pels anys i panys que fa. Aviat celebraran el centenari, de generació rere generació, la família elaborant vins escumosos a la zona del Penedès.
Escolta'm, un escumós que, a més, monovarietal, com has dit, sí. Xarel·lo, i que els hem de valorar com allò que són, i jo sempre dic també que pagar per allò que són, no? Perquè fer un escumós i aguantar-lo 8 anys al celler i després de gorjar i vendre, això, escolta'm...
Això té el seu preu.
És criança, això.
Sí, sí, això té el preu, però en un moment en què tothom dubtava de si podien fer-se vins escumosos de llargues criances, realment la família de Recaredo ho va fer-ho molt bé i van aconseguir treure un producte al mercat molt exclusiu, si vols, amb un preu, però ni molt menys amb aquests preus a vegades de foranis que hi ha d'altres vins, però d'una qualitat realment excepcional.
Doncs escolta'm, Turó d'en Mota, Recaredo, Penedès, Xarel·lo... Com el Xarel·lo, no hi ha res, no?
Exacte, tot el que és amb és, exacte.
Moltíssimes gràcies, Jordi Bord.
Gràcies a tu.
Apa-siau.
Apa-siau.
La Fonda. Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen al Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
Escolta, millor els cuiners d'avui en dia que heu de tenir tants estris, t'ho dic jo, també tinc molts, eh? Però n'hi ha un d'aquells que mai em pensava que compraria, i és una balança de precisió. Ara ho hem de fer-ho tot amb grams, amb mitjos grams, amb 0,1 grams. Què és una balança de precisió?
La balança de precisió va molt més enllà, Pep, d'una simple balança. Solen tenir un màxim de càrrega d'uns 125 grams, però la precisió és de mil·límetres. Però això els amants de la cuina ho fan servir per pesar ingredients que necessiten aquesta precisió, com estabilitzants per fer gelats, gelificants, alginats, carregenats, tes, sucres i altres. Cap recepta o fórmula es queda sense fer una balança així.
Clar, jo ara estic pensant, per exemple, que tots aquests productes, com per exemple això que dius, no, o els passants, o això que diu 0,2 grams, la balança, diguem-ne, que tenim a casa, i aquelles balances que valen 5 euros, 0,2 grams no funciona, eh? De la B de balança anem a la P de pulveritzador.
El pulveritzador d'oli és ideal per posar una quantitat determinada d'oli en un producte. D'aquesta manera no es malgasta oli i tampoc se'n posa, doncs, en excés. Ideal per la gent que ha de vigilar per fer una dieta o també per pulveritzar en tota una superfície de quantitat, una quantitat d'oli en petitíssimes gotes de greix.
Però per què em mires a mi quan dius això de la dieta? No?
Pep, no tots els pulveritzadors van bé, ja que la densitat de l'oli no és igual que la de l'aigua. Avui dia podem trobar al mercat uns aerosols que hi ha oli i lecitina i van de meravella per posar en motlles, per desmotllar en pastisseria o per aplicar directament a les planxes o graelles.
Clar, això és important perquè moltes vegades, per exemple, allò que fem quan hem d'encamisar un motlle i posem mantega, i si hi posem molta capa, després hi va molta farina i no anem bé.
I el resultat no és el mateix.
I això que has dit de posar l'amanida m'agrada, això, perquè clar, si tu li fots allà un fli-flis, diguem-ne, amb una fulla d'enciam, clar, queda molt més amanida tota, no? De la P de pulveritzador, hòstia, seguim a la P avui, anem a la P de pinzell.
Un pinzell de plàstic dur, apte per l'alimentació, així sí, que suporta temperatures de fins a 300 graus. I el mànec incorpora un petit dipòsit per posar-hi oli, mantega, líquida o un líquid que es vulgui posar al damunt d'un aliment, que s'estengui sense que es posi res més. Ideal per amanir carns a la brasa, peces que s'estiguin rostint i fins i tot, doncs, per abrillantar peixos.
Clar, em fas pensar que aquests pinzells van molt bé, sobretot per quan fas aquests costellams al forn tan xulos, que vols posar-hi una mica de salseta, però que li vols anar posant de mica en mica. Mira, això m'agrada, això m'ho compraré.
Apunta-t'ho.
M'ho apunto. Moltíssimes gràcies,
Virgínia. A tu,
Pep. Apa-siau.
Adéu.
La Fonda. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Pep, què tal, com estàs?
Bé, home, mira, ja ho veus aquí, assentat.
Doncs saps d'on vinc avui?
D'on vens?
Avui porto...
Fresco.
Producto fresco, me lo quitan de las manos. No?
Sí. Està bé això. Clar, això vol dir... que t'has aixecat de matí i has anat a esmorzar.
Home, i tant. Avui sí. he fet festa major avui, perquè saps que jo sóc un paio de mercats, també.
Sí.
I a Barcelona hi ha un mercat que em té el cor robat a mi, que és el mercat del Ninot.
Oh, mira.
Sí, a mi al mercat del Ninot hi trobo que hi ha un ambient especial. Les parades han sabut molt bé reconvertir-se, cosa que en altres mercats, inclús més nous, com el de Sant Antoni, no han acabat de fer aquesta reconversió, i ja he de dir-ho així. El mercat del Ninot ha sabut fer de la parada tenir un raconet perquè els seus clients puguin fer aquest tastet, menjar i tenir un circuit no només de turistes, això des del primer moment ho tenien clar, el mercat del Ninot, sinó que gent del país pogués anar a tastar el producte de mercat. I m'he anat al mercat del Ninot. Evidentment he passat a saludar la gent de Bacallars per allò, que m'agrada molt la guada, com fa aquesta brandada, com fa aquest bacallà fregit, però avui no parlem d'ells. Però va, ja que hem anat al mercat del Ninot, els he passat a saludar. Me'n vaig a veure en Joan Gurgui, que té Bona. La biquineria.
Home.
La primera biquineria que hi ha en un mercat, que aquí el nom ja us ho faig saber, que és un biquini, el que dirien a l'altre costat de país, un sàndwich.
Un sàndwich mixto.
Un sàndwich mixto.
Mixto.
A Catalunya hem dit biquini sempre. I continuem dient biquini. Saps per què li diuen biquini?
Home, doncs mira, no.
Però això ve... Ah, mira, és una bonica història, això. Podem dir on ens haurem d'esplejar. Biquini ve de la sala biquini de Barcelona.
Ah, sí?
Allà feien aquest sàndwich, el que era un sàndwich mixto, a la sala biquini el feien molt singular, perquè el feien passat per la planxa, però per evitar allò de posar-hi mantega, que la mantega té un problema, que la mantega quan és molt dura te trenca el pa del pa bimbo aquest, del pa de motllo, perdó, sí, pa de motllo, sí, sí. Doncs ells ho pintaven amb maionesa i donaven aquest toc, el planxaven amb aquesta maionesa i va acabar sent un biquini. I per això, diguem biquini, en aquest país, gràcies a la sala biquini de Barcelona, tantes festes que s'han corregut en aquella sala, per això es diu biquini. Però avui parlem de la biquineria. Biquinis d'autor. Tenen els seus biquinis temporals. Té els seus biquinis clàssics, però jo vull quedar-me amb un. Vull quedar-me amb un. Un biquini que està fet amb un melós de vedella i encara que queden 4 pèsols, els acompanya d'uns pèsols cru. Tu imagina't, un sàndwich, un biquini, fet amb un melós de vedella, ben planxadet amb la seva mantega, i després ell mateix, el xef, et desgrana uns pèsols a sobre i te vas menjant una queixalada de biquini de melós de vedella amb uns pèsols crusos.
Corai, tu.
És una meravella.
Està molt bé, perquè, i a més hem de reivindicar el biquini. De fet, un altre que fa biquini és a Can Boneta, allà al carrer Balmes.
Hombre, la família...
El senyor Boneta.
El senyor Boneta. És un restaurant que m'agrada molt, també. Sí, d'aquest en parlem un dia?
Ja en parlarem un dia, exacte. Ja
home, perquè es mereix tota una estoneta.
Sí,
i també...
es mereix un catàleg.
Es mereix un catàleg, exacte.
Doncs escolta'm, la biquineria. Hi ha biquinis de postre, per cert, perquè jo hi ha un biquini que m'agrada molt, eh?
Quin és? A veure.
El de crema de xocolata.
Crema de cacau. Però sí. La crema de cacau la fas tu.
Jo.
Ah, amigo, jo. Aquesta crema de cacau que fas amb oli d'oliva bo.
Sí.
Verge extra.
Ho he vist. Cacau, això. Sucre llustre i vinga tu.
Aquí en Pep us acaba de donar una recepta de pim-pam que l'heu de fer a casa.
Això amb una copa de cava...
Vinga, què et sembla? Jo vinc, vinc esmorzat, però quasi bé a aquesta hora jo ja m'hi atreveixo a posar-me...
Jo ja tinc gana aquesta hora, ja, eh?
Ens hi tornem a posar?
Fem una cosa, mira, fot la migdia d'aquí els sofàs d'aquí fora, d'aquí Catalunya Ràdio, aquests sofàs vermells, i sortim en parlem.
Bueno, digue-li al senyor de seguretat que em coneixes, que
cap
si em veu dormint allà que...
Home, ja coneix ara molt dies que fa que vens, home. Tu.
Perfecte, Pep.
Jordi, gràcies.
A reveure.
Vinga, espera't aquí, eh?
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Bé, avui l'he proposat jo, el lloc i el personatge, perquè més que un, avui en tenim dos, i avui m'agradaria parlar no d'un producte, sinó m'agradaria parlar d'un sentit. La part sensorial que tenim les persones, no hi pensem a vegades que uns en tenim més que altres o uns estan més agraciats que altres. I per fer això he volgut convidar dos grans amics, dues persones que de tastar en saben molt, però que a més ho fem, diguem-ne, una miqueta diferent. Estem a Can Roca, el restaurant dels pares, a la carretera de Taialà, aquí a Girona, amb en Pitu. Roca, què tal? Pitu, com estàs?
Hola, molt bé, encantat de tenir-te a taula. Molt bé, molt bé.
Estem a Can Roca, al celler, suposo que ja deuen anar treballant, fent la seva, i a Mas Marroc, que és el celler, la part tradicional, què? Tot funciona, no?
Sí, estem molt contents, com a mínim, de tenir l'activitat i saber doncs, que la gent té ganes de viure la gastronomia i de fer-ho amb tot el respecte i totes les precaucions, però també intentant generar confiança.
Escolta, una d'aquestes coses bones que ara dèiem, el plats, diguem-ne, que als anys 90 menjàvem, 90 i 2000 menjàvem al celler de Can Roca, ara els podem menjar aquí al Mas Marroc, a l'espai de banquets, i segurament que molta gent pensarà si aquests plats tenien el mateix gust que abans, no? Perquè mirant la carta jo l'altre dia deia, ostres tu, mira, el parmentier de Llobregat, el filet amb ceps, tots aquests plats, no? Hauran canviat, evidentment, però tampoc hauran canviat molt.
Poca cosa. És veritat que algun hi ha una petita mirada, com si fos una cançó versionada per el mateix autor al cap de 30 anys, no? Segurament sona diferent, perquè tu també has canviat una miqueta, però l'essència és la mateixa. I la idea és de tornar a passar pel cor i recordar tots aquells plats històrics que també són plats de moltíssims clients i que tu prou bé saps que tenen un llarg recorregut, no?
I per altra banda tenim l'Isaac. L'Isaac Pedrós és un noi que va començar treballant aquí a Can Roca, també, de la família Roca. Isaac, què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me i per deixar-me estar al vostre costat, dos mestres.
Escolta'm, bueno, nosaltres podem dir que tu ets cambrer, que tu ets sommelier, de fet ets un gran coneixedor del món del vi i del tast, però últimament et coneixem per altres coses perquè t'has liat a fotre la volta a Menorca amb caiac, però d'una manera concreta, no?
Sí, va ser una experiència que em van proposar i la veritat és que vaig gaudir moltíssim, també vaig patir moltíssim, i ara doncs sí, estem amb aquest projecte ja gaudint del resultat que hem obtingut del documental que hem fet, i ara doncs de mica en mica anar organitzant projeccions aquí i arreu.
Clar, això no seria, diguem-ne, una cosa diferent si no és perquè l'Isaac Pedrós fa una colla d'anys va patir d'un accident i això et va provocar ceguesa absoluta. Vas passar de fer de cambrer, de fer de sommelier, de conduir, a no veure-hi. Com va ser aquest diguem-ne, aquest pas?
Doncs fa gairebé 6 anys, ara al setembre farà 6 anys, vaig patir un accident de trànsit, vaig ficar de cap a diferents llocs i una de les conseqüències que vaig patir va ser un traumatisme cronoencefàlic amb un accident cerebrovascular, i això em va provocar pèrdua de visió progressiva fins al punt que ja no hi veig res des de fa un temps. I aquesta és una de les seqüeles que em va quedar. L'altra part seria doncs, que a nivell fisicomotriu tinc una alteració de la part dreta del meu cos pel que fa a tacte, sensibilitat, equilibri propi, i és una mica doncs, el punt mig que tenim com a referent totes les persones, no? Per poder caminar drets i rectes i exercicis que de fet es corregeixen davant d'un mirall amb exercicis de fisioteràpia, doncs per la meva manca de visió no puc fer-ho. I això doncs, és una alteració general d'aquest doncs, sistema nerviós central.
Clar, però quan jo et veig al damunt de la canoa que dones la volta a tot Menorca, se'm posa la pell de gallina, perquè jo em sembla que, no sé, Pitu, tu si t'hi veuries d'acord.
Jo no hi hauria en cor i, de fet, mostra aquesta capacitat que té l'Isaac d'enfrontament, de coratge, de valentia, de transmetre un missatge de que ho fa no per ell, sinó ho fa també per poder ser un altaveu de tota una gent que té moltes capacitats i que necessiten cridar-ho d'alguna manera i que la gent ho miri i ho vegi, perquè ells amb els seus ulls ho tenen més complicat, però ser amb els seus actes i amb la seva ajuda poder ajudar a tot un sector que d'alguna manera també ell els agafa com a representant.
Clar, nosaltres avui seiem aquí a la taula de Can Roc, al costat de la piscina tapada, que podem dir una cosa, no? Un secret, no? Isaac?
Sí, sí, vull dir, quants estagers hi havíem tirat, no?
Clar, aquí quan un estagi acabava, Pitu, acabava la piscina.
Sí, fos estiu o fos hivern, i a vegades hi entrava rebossat amb farina, però bé, això ja ha passat, eh?
De fet, aquí darrere, suposo que encara hi deu haver-hi el forn brasa del jefe que hi feia els pollastres, o ja l'hem tret?
No, i tant, hi ha el Josper, a més, en aquest cas també, els del Josper el varen veure tan atrotinat, perquè va ser el primer Josper que es va vendre de la casa, i li varen regalar un, i varen vindre la família a portar-li al nostre pare, i ara doncs està net com una patena, i està increïble, sí, sí.
Clar, ara parlem una mica d'això. De fet, avui és dijous i per tant hi ha arròs, hi ha pollastre a la brasa. Isaac, jo no sé què demanaràs. I, clar, ara et podria dir, comença a mirar la carta, però això són aquelles coses moltes vegades que quan un no s'hi ha trobat, no? I quan un té una pèrdua de visió, té una falta, és quan te'n dones compte, no? Per exemple, ara ens han portat unes cervesetes i jo te la poso aquí davant. I clar, em podria semblar doncs, que estàs fent una cosa que és fer la mà com l'aranya, no? És una manera, diguem-ne, de que els invidents teniu, diguem-ne, per fer tàctil la taula.
Sí, de fet, a la 11 ens ensenyen com d'alguna manera tornar a viure fosques, i una de les coses més importants que ens ensenyen és a menjar en públic, perquè li agafes por a menjar en públic. Jo recordo moltes vegades, al principi, molts mesos, m'amagava per menjar sol, perquè no saps què estàs fent. Jo recordo que era molt polit, que m'agradaven molt les coses molt netes, molt polides, molt ben fetes, i igual que la higiene personal, no? I el fet d'estar menjant i que et regalimi alguna cosa o et caigui alguna cosa, doncs, clar, incomoda. I fer això en públic, has d'alguna manera tornar a creure en tu, fins i tot per menjar en públic. I una de les coses que ens ensenyen doncs, és això, és acariciar la taula amb la superfície dels dits, només amb la punta dels dits, amb la mà corbada, per anar trobant objectes i aleshores amb una mà o amb dues doncs, intentar identificar quin objecte és i situar-te, ubicar-te. Perquè si ho fem amb la mà plana, sense voler, sovint els podem doncs, tombar, fer caure, o clar, si hi ha vidre es pot trencar, imagina't després el recollir dels vidres.
Pitu, deixarem que l'Isaac faci una mica un glob de cervesa, que ja ens diràs quina cervesa és, perquè en Siso l'ha canviat, la cervesa, vull dir, ja no hi ha la mateixa d'abans al tirador. Pitu, quan t'estem, clar, sempre quan t'estem, el que fem és sempre parlem de la part visual, de la part olfactiva, no? Clar, tu si ara ho haguessis d'explicar a una persona que és invident, canviaria la teva manera d'explicar les coses?
Sí, evidentment, és una situació en la que t'has de posar en el lloc de l'altre, no? I penses també que quan fas de sommelier, d'un consell amb algú per gaudir al màxim, en plenitud, d'aquella beguda, doncs és intentar apropar-te amb els màxims atributs possibles que jo hi pugui trobar, no? I en aquest sentit, evidentment, doncs no parlaríem del color, sinó parlaríem de la densitat, parlaríem de l'espumabilitat, del tacte, d'aquesta microexcitació en el paladar que pot generar-li aquesta idea d'ingerir la cervesa, no? Aquesta pressió que hi ha en el paladar i com t'esclata delicadament en el centre del paladar, no? I buscaries elements més vinculats a la rugositat, a la textura, a la sedositat, al vellutat, sobretot a paràmetres vinculats a la idea de l'engoliment del saborejar i del joc de temperatures, no? Del sentit tèrmic, d'elements que tinguin a veure amb aquesta part, que pugui tenir el tacte des de la copa, d'explicar la copa o de per què aquesta copa, la concavitat, i després la caiguda en el paladar. És a dir, tot allò que és molt interessant, i amb alguna vegada hem tingut la sort amb l'Isaac de fer algun tast conjunt en el que ha sigut molt emocionant, nosaltres amagats, diguem-ho així, i que la gent gaudís del tast de l'Isaac i els comentaris meus, i en el que anàvem complementant el tast, i no hi havia gaires diferències, la veritat, entre el que deia l'Isaac i el que podia dir jo, perquè a la fi, més enllà d'aquesta primera, el primer aspecte visual, la part important està en com et cau a dins i què sents en el teu cervell a partir d'aquest moment, no?
En Philippe Delerm va escriure un llibre que es diu El primer glob de cervesa i altres plaers minúsculs. És veritat que el primer glob de cervesa per a vosaltres és el millor, Isaac?
Jo sí, i tant, sí, sí. Sí, sí, sense cap mena de dubte.
Pitu, tu què opines?
Bueno, de fet m'agradaria que ho expliqués ell. En toques, Isaac, parla...
Isaac, a veure.
Per exemple, el primer glob de cervesa d'avui l'acabem de fer ara, i la sensació que tinc jo a la boca encara és d'aquest record de joc de marc i acidesa que em refresca constantment, i he notat molt bé aquesta densitat, aquest pes, aquest tacte del primer glob, i alhora et convida a fer el segon, que és el millor que pot passar amb un medi líquid, no?
Clar, perquè, Pitu, ara, per exemple, estem a l'estiu, fa calor, i la cervesa ens la podem prendre dues maneres, o depèn de quin tipus de cervesa, no? Ara fem un trago llarg, perquè, a més, venim acalorats.
Bé, la cervesa, de fet, té aquesta capacitat versàtil, no?, en el que tenim diferents tipologies que permet a diferents moments. Hi ha cerveses de glob curt, de temperatura més alta, i altres d'un glob més llarg, no?, i més fluid. En tot cas, depenent del tipus de cervesa. Jo crec que ara és un moment el que requereix més aquesta vessant. Fins i tot, jo soc més partidari de les cerveses àcides, o sigui, a mi m'agrada més aquesta idea de trobar encara més acidesa, de reforçar menys els amargs a l'estiu, i poder, en un moment d'hivern, de caliu, doncs potser una cervesa més voluptuosa, més contundent, més amorosa, però també de més presència en el tacte de final de boca.
Ara esteu parlant d'acidesa amb una cervesa. Clar, aquí, per exemple, no hi estem gaire basats, sí a tastar-ne algunes, però clar, no se'n fan, o se'n fan molt poques del tipus làmbiques, no? Aquestes cerveses que quan les tastes, moltes vegades et pensaries que és més una sidra que una cervesa, no? Clar, això quan ho tastem per primera vegada i no coneixem, no? Tot és molt diferent, no, Isaac?
Sí, de fet, jo en el meu cas... Penseu que una de les coses que més m'espanta és oblidar els records visuals que tinc, no? Aquella memòria fotogràfica que tenim tots. Per exemple, no sé, m'espanta molt que se m'esborri el somriure de la meva mare. És una cosa que, clar, els meus pares ja no em balliran mai més. I és una cosa que em genera certa preocupació. I pel que fa als aliments, doncs d'alguna manera... Cada cop que tinc davant alguna cosa que desconec, que no he vist mai, intento buscar referents, no? I d'alguna manera és això que dius tu, eh? És a dir, aquest referent, i per què no relacionar, doncs, una cervesa amb una sidra, o, per exemple, a vegades m'ofereixen un trosset de pernil i intento recordar el color, no?, mitjançant l'olor, el tacte, el greix... I són exercicis que m'agrada molt fer. Vull dir que per mi menjar s'ha convertit en molt més que menjar.
Clar, perquè una de les coses que, clar, tu al veure-hi, tu recordes allò, de quin color és una pastanaga, com és un cogombre, quina forma té, no? I l'altre dia pensava, perquè vam anar a veure uns amics que són proveïdors d'aquí, Can Roca, els de Can Garús, aquí a l'Alt Empordà, i precisament el que sobta quan veus una planta que no coneixes és que aquella planta pugui ser una menta, per exemple, però en canvi tingui gust de cogombre, no? Això, el cervell, Pitu, ostres, tu que a més, diguem-ne, hem passat molts dies aquí, fa molts i molts anys que parlàvem precisament del sentit, del gust, de l'aroma, del record, de la memòria, és el que ens passa, no? Que no ho puguem perdre i que puguem assimilar-ho tot.
Bé, en tot cas hi ha una part de memòria que vas conreant, també es va desfullant amb els anys, i també la vas modificant a la teva conveniència, no? Però hi ha una part interessant que és la percepció sensorial, la percepció sensitiva, en la que doncs, ara mateix l'Isaac doncs, està immers en un descobriment forçat, però que també l'ajuda a reviure i a agafar doncs, una empenta sobre aguditzar més els sentits, que abans doncs, no els tenia tan despertats, no? Això també crec que és important. I també és veritat que hi ha una part, que hi ha alguns científics que diuen que només podem gaudir amb allò que sabem anomenar, no? I amb tot el concepte de beguda i del tast necessites un context, que és el que ell ara està buscant, no? que ara mateix doncs, a l'Isaac li costa més, no? Contextualitzar, i necessita contextualitzar. Sempre hem tingut que contextualitzar. Pensa que sense un relat, una cervesa, o sense un relat, un vi, no tindria la mateixa presència gustativa vinculada al costumisme, a la memòria. L'antropologia sensorial es fa amb el pas de generacions, i aquí doncs, també ens passa això, és a dir, quan tu tastes per primera vegada algun gust, no saps si t'agrada o no t'agrada perquè no el tens catalogat, no saps on posar, no estàs situat, i és aquesta part fascinant del cervell en el que encara tenim molt a aprendre. No? Fa només 40 anys que hi ha com una real evolució de la ciència sensorial, de la neurociència i tota aquesta percepció que encara està als bressols del que representa un coneixement que és fascinant i el que en sabem molt poc encara.
Clar, per exemple, ara se m'està ocorrent una cosa, no? I que ho podrem fer-ho. Avui tenim la brasa aquí, l'altre dia vaig anar a un restaurant i em van donar uns musclos a la brasa, però en lloc de fer amb una brasa oberta, eren precisament amb una brasa tancada, no? com la que hi ha aquí. I el gust de la brasa, que jo recordo de fer les carns a la brasa obertes, és totalment diferent. Ja no és aquella brasa només, és aquella brasa amb la incorporació del fum, no? Que moltes vegades, per exemple, una cosa pot ser en un context positiu o en un context negatiu. Per exemple, diré una cosa. Fa poc vam tastar un formatge d'ovella de la Garrotxa, Pitu, molt, molt potent, molt madurat, i podríem arribar a pensar, quan el tastem o l'enflairem, diem, caram, quin formatge, no? Quina olor. I pots arribar a pensar que aquella olor, si no la veus, podria ser de roba, diguem-ne, que no s'ha rentat en molt de temps. I és el context negatiu, no? Ostres, això, per exemple, Isaac, tu que ja fa, ara, quan, ja fa 6-7 anys que, diguem-ne, que tens aquesta invidència, els aspectes positius i negatius suposo que encara s'han aguditzat molt més.
Sí, de fet, quan enflaires o quan olores un aliment a la cuina, no? En primer lloc jo ho faig per saber i per intentar averiguar l'estat, no? Ja sigui una taronja o una llimona, no? Clar, en el moment en què et dubtes, perquè veus que allò o pot ser o positiu o negatiu, ràpidament què faig? Pregunto. Ho pregunto a la persona que tinc més a prop per assegurar de no ingerir alguna cosa que no està en bon estat. I la sorpresa ha estat aquesta, que a vegades no et menjaries una cosa per l'olor i en canvi te la menges i està boníssima i l'acabes compartint, evidentment, sí, sí.
Clar, per exemple, una de les coses que ara hi estic pensant, Pitu, són els fermentats, no? Ara fa un parell, tres anys que els restaurants, no només els de cuina de Vanguardia, sinó molts restaurants, diguem, navegants, s'han posat amb el tema de les verdures fermentades, i quan diem fermentat, jo recordo a casa que quan si hi havia un brou que el deixaves allà del vespre pel matí perquè estava calent, i dius, ai, se m'ha fermentat, era un context negatiu, no? I ara enflaires una verdura fermentada, un aixucruc o una col d'aquestes coreanes, i clar, el cervell et varia una mica, no?
Sí, però no deixa de ser un plantejament vinculat a aquesta antropologia, a aquest gust adquirit i aquesta idea d'un registre que el tenies com a pejoratiu, no? I bé, en tot cas, són cultures mil·lenàries, són cultures que venen de lluny, com aquí havíem tingut el garum, i que pràcticament el havíem deixat de fer, no? I hem buscat una cuina molt confortable i ara doncs, hi ha un tornar enrere, un desaprendre, un tornar a recollir la saviesa antiga, i amb tot això doncs, també amplitud de registres. També hem viatjat, som el que hem viatjat, no només el que hem menjat, i aquesta part del viatjar també ens ha fet un enriquiment. També el mestissatge, la multiculturalitat, també fa doncs, que hi hagi doncs, paràmetres que no només la xucrut, però també els tempetos, no? I el tempeh i altres aliments que abans doncs ho plantejaven des d'una cultura de proteïna animal, i ara doncs és veritat que hi ha una recerca i un aprofitament de les verdures més interessant, i que està amplificant la cuina de casa, l'està enriquint, i crec que la cuina catalana del nostre territori serà més rica i més complexa per la següent generació.
Escolteu, jo no puc acabar, diguem-ne, jo no puc seguir fent aquest reportatge avui, aquesta tertúlia entre nosaltres tres, perquè em fa una flaire. És a dir, no fa falta veure'm l'arròs. Jo ja el sento, l'arròs. Jo suposo que tu també, Isaac, tu també el sents, l'arròs, i molt més que jo, no?
Estona, sí o no?
Això és el que em flaires més. Nosaltres ara estem esperant a veure què ens dius tu.
Doncs escolteu, anem a menjar-nos l'arròs i alguna bosseta més i seguim parlant?
Perfecte, com vulgueu. Oh.
Caram, quin dinar, Isaac, no?
Sí, sí, pinta molt bé, fa molt bona olor des de fa bona estona i amb molta gana, i tant.
Escolta, ens acaben de portar el gaspatxo i a mi ja m'has deixat flipat. Això que diuen els joves, no? Perquè tu agafes el got de gaspatxo i de seguida has vist que no era un got.
Sí, de fet, he pogut agafar el got i detectar més enllà del pes i el gruix del mateix vidre. He notat que el cul del got era molt característic del cul d'una ampolla de vi, i m'ha fet pensar amb el projecte que porten les germans Roca amb el reciclatge del vidre, no?, i transformar les ampolles en gots. I ràpidament t'he preguntat, és un got d'aquells? I m'has dit que sí, i bé, ha sigut així, sí, sí.
Clar, ara, per exemple, està molt bé perquè ens han portat el got amb un gaspatxo i tu has dit, veus, comencem amb la gastronomia accessible. És a dir, un gaspatxo líquid servit amb un plat soper, per tu és una putada, és difícil de menjar. En canvi, amb un got, molt millor.
Sí, per mi el concepte de gastronomia accessible és una idea que fa temps que em volta pel cap, que és el mateix aliment, el mateix producte, emplatat o tallat d'una manera diferent, sense posar ni més ni menys, sinó simplement emplatar-ho diferent i tallar-ho diferent, doncs fa que a l'hora de menjar, per persones amb una situació com ara la meva, doncs sigui molt més fàcil. És a dir, en comptes d'estar amb un bol i amb una cullera anar buscant, doncs agafes el got i vas bevent i ja està. O allò que et deia abans de l'oliva, agafes una oliva que quan punxes pot rodar, si aquella mateixa oliva la partim per la meitat, difícilment ja sortirà rodant.
Ens ha portat l'arròs i caram, a Can Roca hi ha una sensibilitat. A mi m'han portat l'arròs, diguem-ne, tradicional, amb els seus, diguem-ne, entrebancs, i en canvi tu t'han portat un arròs, diguem-ne, tipus parellada, no? És a dir, que ja no has de vigilar.
Sí, una mica l'arròs al senyorito, no? O coneguda a Mallorca com la paella ciega. És l'arròs amb el mateix tipus de producte, amb els mateixos doncs, musclos, doncs, gambes i demés, però esclar, tot sense clova, tot sense entrebancs, és a dir, tot allò que et trobes al plat és comestible i no has d'estar patint, no? Que com canvia l'estat d'ànim pel fet de menjar un arròs sapiguent que tot allò que hi ha al plat ho pots anar menjant, que no pas haver d'estar mig preocupat o mig patint per trobar-hi alguna clova, em posaré alguna cosa a la boca que em faré mal, etcètera, no?
Escolta'm, un ocellet m'ha dit que tu també a casa cuines molt, però que no tens ni paelles ni cassoles. Llavors, el teu gran amic és un robot de cuina.
Exacte, el meu amic és un robot de cuina que, com que no parla, doncs és un model molt anterior, perquè va amb botons, és a dir, és analògic, i tinc els botons marcats, i això doncs em permet fer cremes, arròs, pastes, em permet fer coccions al vapor, i em permet doncs fer, bueno, una mica la gastronomia accessible domèstica i, per tant, gastronomia de supervivència, no que dic jo.
Jo m'hi he anat fixant i tu el ganivet no el fas servir gaire, fas servir molt la cullera i la forquilla, no?
Sí, entenc que pel dinar que hem demanat, doncs entenia que amb el ganivet no feia falta, tenint en compte la cocció del bacallà, no?, o de l'espatlla de xai, i així ha sigut, vull dir, tot molt tendre, molt melós, i simplement era anar esqueixant d'alguna manera amb la cullera i la forquilla, ajudant-me amb les quantitats per anar trobant les porcions i no posar-me en cap moment ni la forquilla ni la cullera buida a la boca, perquè això frustra moltíssim.
Clar, això suposo que al principi potser sí que et passava, però avui les has clavat totes, jo t'he anat vigilant aquí i escolta'm, ho fas molt bé això.
Sí, de fet és la pràctica, és evident que al principi passava moltíssim, ara per sort ja cada cop passa menys, i el que sí que, tal com t'explicava mentre dinàvem, no? A l'hora de menjar en públic hi ha un treball mental molt important, perquè una de les grans barreres de menjar en públic és l'embortir-te, atacar-te, fer alguna cosa no correcta, no? I saber que hi ha gent que et pot estar observant, d'alguna manera doncs, genera aquest punt extra de pressió, no? De neguit, de voler dinar bé, tal com feies abans, sense embrutir ni fer cap destrossa, no?
No, de fet, no has fet ni una, no has tacat. De fet, jo sí que he tacat les estovalles i tu no. Però escolta, m'ha sobtat molt una aplicació que tens que jo m'has dit, no em digui res que d'això. I has agafat una aplicació que et diu si aquella ampolla és d'aigua, és de cervesa, és de vi. Clar, t'havia maneres d'ajudar-vos.
Sí, i de fet, fins i tot té el color de les estovalles, no? Blaugrana. Sí, de fet, la tecnologia és un gran... O sigui, la tecnologia, per sort, ens ajuda moltíssim. Jo no em vull pas ni imaginar una situació com ara la meva amb una persona de fa 15 o 20 o 30 anys enrere. Jo haig de reconèixer que, tot i el que m'ha passat, tinc molta sort de l'època amb el que m'ha passat, perquè no només tinc aquesta aplicació, que és el TapTapSí, sinó que en disposo d'altres que m'ajuden a reconèixer doncs, bitllets, si ho necessito, o un text, vull dir, m'ajuden moltíssim en moltes coses. I en aquest cas el TapTapSí, sí. Clar, imagina't obrir la nevera i trobar-te dos llaunes diferents, no? És a dir, de productes diferents, però que el format és exactament igual. Quina és quina, sense haver d'obrir les dues, no? I aquesta aplicació ens permet fer una captar la imatge i et diu quina és quina.
Clar, allò dius, ostres, vull veure un refresc de cola o una cervesa i a veure, no la pots obrir per dir, ostres, ara me l'haig de prendre, no?
Clar, de fet, obrir les dues per saber quina seria un mal negoci, no? Sempre hauríem d'estar comprant el doble o el triple de tot i potser no cal. I amb aquesta aplicació, doncs, realment t'ajuda moltíssim. I també la fem servir per vestir-nos. És a dir, posem les robes sobre el llit, li fem una captura capturem la imatge, una fotografia, i ens diu doncs, de quin color és la samarreta, la camisa, els pantalons, etc. Vull dir, jo, de fet, avui sé que porto un polo rosa i que em queda molt bé, no?
Vas ben conjuntat. Escolta, Isaac, clar, i a casa, per exemple, a l'hora de comprar, de posar les coses a la nevera, de saber com és, si està bé de maduració o no està bé de maduració, si aquell iogurt que vas comprar té una data de caducitat o una altra. Com ho fas, això?
Bé, en el cas dels iogurts, sí que és cert que haig de demanar ajuda, perquè l'aplicació, clar, si us fixeu en les etiquetes dels iogurts, els iogurts en si, hi ha tants noms, hi ha tants dibuixos, hi ha tanta informació, que a l'aplicació li costa molt de detectar allà on és la data de caducitat, no? Aquí sí que em veig amb l'obligació, la necessitat de demanar ajuda. I pel que fa a la resta, doncs, molt metòdic, molt endreçat, cada lleixa té els seus productes i cada producte té el seu tàper. Aleshores, en comptes d'obrir la nevera i trobar-me una barreja, un festival d'aromes, amb constant evolució, no? Perquè encara que la refrigeració d'alguna manera doncs, retingui, no?, en el temps aquesta maduració o evolució dels productes, el temps és el que és i van passant i els aliments ho van notant, no? I per tant tinc un tàper per cada ingredient o per cada cosa que anem comprant a casa amb la Carme i això em permet que cada cop que obro un tàper, allà en aquell tàper només hi tinc el festival aromàtic d'aquell producte. Això em permet doncs, tenir més informació i més concentrada de com es pot trobar, en quin moment es pot trobar, quin és l'estat d'aquell producte, no?
Jo crec que tots hauríem de fer alguna vegada de la nostra vida l'exercici de menjar, diguem-ne, amb els ulls tapats per veure, diguem-ne, les dificultats que teniu vosaltres i com hauríem de treballar, no? Ara que cada vegada més, diguem-ne, per exemple, ara que estem passant aquest Covid, doncs estem veient com la restauració, diguem-ne, s'ha hagut de posar les piles, no només la restauració, sinó totes les botigues i tots els establiments, com ens hem hagut de posar les piles, diguem-ne, per adaptar-nos a aquesta nova normalitat, no? Potser ens faria falta, no?, també adaptar-nos a una nova normalitat perquè totes les persones, diguem-ne, que siguin invidents com tu, Isaac, sigui diguem-ne des de naixement o sigui doncs, per algun tipus d'accident, doncs que sigui així de, diguem-ne, que per fer la vida més fàcil, no? Perquè, ostres, és complicat, jo me'n dono compte que intentant fer el mateix exercici que fas tu és complicat.
Sí, i a més, Pep, pensa que, segons dades del sector turístic, les persones amb discapacitat, quan sortim de casa, no només no sortim soles, sinó que sempre anem acompanyades, sinó que les dades indiquen que sovint la nostra despesa quan sortim de casa és un 30% superior a la mitjana. I això es deu a que sortim menys vegades, possiblement, però allà on anem sabem que ens tractaran molt bé, que ens atendran molt bé, que sabran quines necessitats tenim i que quedaran cobertes, i això fa alhora que ho recomanem molt més. Per tant, possiblement, les persones amb discapacitat, en aquest sentit, siguem també grans aliats del sector turístic i gastronòmic.
Escolta'm, un ocellet m'ha dit que aviat seràs pare, per tant, et felicito, i jo suposo que això també et fa molta il·lusió.
Sí, gràcies, moltes gràcies, Pep. Sí, si tot va bé, si la natura ens ho permet, és molt possible que a principis d'any, doncs el 21, doncs sigui un gran any i comenci una nova vida. I tant, moltes gràcies, Pep.
I una de les coses importants que fas, a més, és fer tastos, i mai més ben dit, tastos a cegues, no? Això ho fas a molts indrets, de fet ho fas inclús fora de Catalunya, i la gent queda esmaperduda.
Sí, de fet tinc la sort de ser un dels 5 ambaixadors de Fundació Eurofirms a l'estat espanyol, i una de les accions, una de les activitats que estem duent a terme és un tast sensorial amb l'objectiu de generar oportunitats dins del mercat professional per a persones amb discapacitat a l'empresa privada. I sí que és cert que l'hem fet en diferents indrets de l'estat espanyol, Portugal, fins i tot a algun lloc de Marroc, és a dir, algun espai de Marroc, i de moment estem molt contents. No puc dir gaire cosa més, perquè com bé saps, doncs, encara hi estem treballant i encara estan sorgint oportunitats de fer-ne més, però ben aviat, molt possible, en podrem parlar segurament tots tres amb la Maria Jordà, i tant que sí.
Isaac, moltíssimes gràcies per dinar, per compartir aquest espai amb nosaltres, i sobretot per fer-nos veure que a vegades encara ens falta fer molt camí.
Moltes gràcies a tu, Pep. Moltes gràcies, de debò.
Anem cap a la cuina a veure la Montse, en Dani i companyia.
Som-hi, sisplau. Moltes gràcies.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina, i de postres us hem preparat una cita de l'Àlex Atala que diu així: el bon menjar va més enllà de la teva experiència. Si mantens la ment oberta, tot pot resultar deliciós. La vida és molt més gran. Que us vagi de gust i moltes gràcies. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. La vida.